Són les 10. I ens arriba una última hora des de Badalona. Pol Forada, què ha passat?
Doncs que una dona ha quedat en estat crític per un incendi aquesta matinada al carrer Verdi de Badalona. Un habitatge ha cremat totalment un pis de la segona planta d'un edifici d'aquest carrer. Un incendi que també ha afectat un pis de la planta inferior, de la primera planta. Hi ha hagut 4 persones afectades, com diem, una dona en estat crític, que ha estat traslladada a l'Hospital Vall d'Hebron. Un home menys greu, que ha estat traslladat a l'Hospital Municipal de Badalona, i un altre home i una altra dona, també afectats, però en aquest cas han pogut ser donats d'alta in situ, com diem. Incendi, 4 afectats, una dona en estat crític aquesta matinada a Badalona.
I a aquesta hora, la seu d'Esquerra Republicana, a punt de comparèixer el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Ara mateix els fotògrafs fan les seves fotografies pertinents. Això després de conèixer aquest acord entre el PSC i Esquerra Republicana.
Espero que connecteu els darrers cables mentre vegi a companys càmeres que estan apretant botons. No començo.
Com hem explicat, Salvador Illa i Oriol Junqueras han acordat que a dia d'avui no poden arribar encara a un acord de pressupostos, i ho hem explicat a través d'aquest comunicat que han fet públic conjuntament.
Bé, bon dia a tothom. Entenc que ara sí que esteu tots a punt. Volia començar agraint als mitjans de comunicació la seva presència avui en aquesta sala, perquè a través vostra tenim l'oportunitat d'adreçar-nos al conjunt de la societat catalana per reiterar que tot allò que fem ho fem per Catalunya. En aquesta ocasió sabeu que nosaltres sempre hem expressat la nostra voluntat d'aprovar uns bons pressupostos. Subratllo la paraula bons. Sempre hem dit que nosaltres no volíem aprovar uns pressupostos que havia presentat el govern de manera unilateral i sense haver-los consensuat, sense haver-los pactat. Nosaltres sempre hem estat asseguts en la cadira de la taula de negociació i continuem asseguts amb la voluntat d'aprovar uns bons pressupostos. Hem explicat que els pressupostos per nosaltres tenen una doble funció: la d'otorgar recursos a la societat catalana i també la funció de ser una palanca política per aconseguir més eines, més recursos i més competències per Catalunya. I que els pressupostos seran tant més bons com més eines, recursos i competències tingui Catalunya. Nosaltres continuem defensant exactament el mateix. Per tant, avui celebrem que el govern hagi optat per retirar uns pressupostos que havia presentat de manera unilateral i que hagi entès que una manera d'atorgar recursos a la societat catalana és a través de suplements de crèdit. Exactament això és el que hem explicat durant setmanes i setmanes. Per tant, el govern retira els pressupostos per primera vegada en la història d'aquest país i accepta l'aprovació d'un suplement de crèdit que ha de servir pel bon funcionament del govern i de les seves competències. Al mateix temps, nosaltres volem continuar negociant uns bons pressupostos i volem negociar-los en el marc dels acords d'investidura. No renunciem a res. Ho volem tot. De fet, som independentistes i, per tant, volem la independència de Catalunya. Volem uns bons pressupostos, volem més eines, més competències i més recursos. Volem negociar uns bons pressupostos en el marc dels acords d'investidura i uns bons pressupostos que també serveixin per donar resposta a reptes nous que es plantegen a la nostra societat, com per exemple els reptes que es deriven de la guerra a l'Iran i a Palestina, etc. Per tant, en Esquerra Republicana, Catalunya hi trobarà sempre l'expressió de la màxima ambició i de la màxima raonabilitat. Esquerra Republicana no renuncia a res. Ho vol tot per Catalunya. I al mateix temps sap que la millor manera d'expressar aquesta ambició en cada moment és ser raonable, és a dir, fer propostes que efectivament puguin arribar a la gent d'aquest país, que puguin arribar a les persones, a les famílies, a les empreses, als treballadors d'aquest país, i que la millor manera de ser raonable és ser ambiciós. I volem excel·lir en aquest binomi, volem excel·lir en aquesta combinació. Tot el que sigui possible per Catalunya i al mateix temps assegurar l'estabilitat de les seves institucions. Entenem que les institucions són rellevants i que s'han de respectar i que han de ser útils i que han de tenir les millors eines per servir a la gent. I per això nosaltres els hi volem donar. I per això no ens hem conformat amb una proposta que era clarament insuficient, que es va presentar de manera unilateral i que no tenia en absolut el consens necessari. I estem segurs que aquests consensos es poden construir. Senzillament demanem que, de la mateixa manera que nosaltres tenim la voluntat d'aprovar uns bons pressupostos pel nostre país, que aquesta voluntat també la demostrin la resta dels agents polítics. I no volem desaprofitar mai l'oportunitat de demanar al conjunt dels partits polítics i també dels agents econòmics i socials que ens ajudin. Que ens ajudin a aconseguir uns bons pressupostos i que ens ajudin a defensar totes les competències, tots els recursos i totes les eines pel nostre país. Que tot allò que nosaltres defensem per Catalunya és bo per a la societat catalana. I, per tant, que tots aquells que tinguin l'oportunitat de fer sentir la seva veu, des dels sindicats fins a les confederacions empresarials, les entitats cíviques, esportives i culturals, tothom, que ens hi ajudi a aconseguir-ho. Perquè no hi ha cap raó perquè ens haguem de resignar a no donar-li el millor a Catalunya. Gràcies. Ara saben que jo d'aquí una estona m'haig d'absentar perquè hem d'anar a Tàrrega on tenim un compromís, però serà un plaer respondre algunes de les seves preguntes, potser no infinitament, diguem-ne, no, però sí algunes de les seves preguntes.
Gràcies. Tot sobre l'IRPF, perquè Oriol Junqueras ja no parla d'IRPF.
La primera,
parla d'acords.
Ho he deixat entreveure, entenc que manteniu totes les condicions per negociar els pressupostos que ara havíeu posat sobre la taula al juny.
Tal com he explicat...
Més concretament, deixa'm preguntar, l'IRPF, entenc que Esquerra manté la petició que es traspassi l'IRPF com a condició indispensable per negociar els pressupostos ara del juny,
li
i
responc...
si en les converses d'última hora amb el govern els hi han deixat entreveure que hi haurà més facilitats per parlar d'aquesta qüestió en els últims mesos. Després li faré la segona.
Esquerra Republicana vol negociar pressupostos i vol acordar uns bons pressupostos. I sempre ha sigut així. I aquesta negociació es farà en el marc dels acords d'investidura, i aquests acords d'investidura vostès saben perfectament què inclouen i què no inclouen. I nosaltres volem aconseguir el màxim per Catalunya. És a dir, si el govern de Catalunya ens diu, mira, escolti, l'IRPF no, però la independència sí, doncs vostè s'imagina que direm que sí, no? Per tant, nosaltres què volem? Negociar els millors pressupostos possibles, en les millors condicions possibles, aconseguint el màxim per Catalunya, el màxim en termes de recursos, d'eines, de competències. L'IRPF és una d'aquestes eines, és una d'aquestes competències, és una d'aquests recursos. Hi ha molts altres. De fet, nosaltres sempre aprofitem per expressar la nostra satisfacció per haver pogut arribar a bons acords amb l'actual govern respecte a la reducció del deute FLA, respecte al model de finançament. El fet de poder reduir el deute en 17.000 milions és un molt bon acord i l'hem aconseguit amb aquest govern. El fet de poder garantir a Catalunya 4.700 milions més cada any a través del model de finançament de les competències homogènies és un molt bon acord. I l'hem aconseguit amb aquest govern, i això també ho volem posar en valor. De la mateixa manera que posem en valor els bons acords que hem aconseguit, també volem seguir reivindicant tot allò que Catalunya encara no té i que Catalunya mereix. Perquè jo estic convençut que tots vostès, al marge de les preguntes que formulin, estaran d'acord amb mi que és millor que Catalunya tingui el màxim d'eines possibles. I, per tant, què voldríem nosaltres? Que tothom ens hi ajudés, perquè si tothom ens hi ajudés, doncs, escolti, ho aconseguiríem abans i seria més senzill. I nosaltres no tenim cap inconvenient en compartir els mèrits de tot allò que aconseguim. Per tant, nosaltres no renunciem a res. I en tot cas, escolti, el govern, si de veritat vol uns bons pressupostos, igual que els volem nosaltres entenem que ho hem demostrat, doncs el govern segur que trobarà la manera de demostrar-ho.
Bon dia. Un parell de preguntes també sobre l'IRPF. En el text que heu passat, que heu acordat amb els socialistes, no hi apareix explícitament l'IRPF. M'agradaria que m'expliqués per què no hi apareix aquest concepte. Ara el que han fet és, d'alguna manera, guanyar temps, xutar la pilota endavant, però tenen la garantia de que realment el PSOE es mourà amb l'IRPF al mes de juny, i al mes de juny, quan hagin de negociar els nous pressupostos, posaran sobre la taula novament aquesta condició, l'IRPF? Gràcies.
Nosaltres posem sobre la taula totes les condicions. totes, com sempre, si no hi ha un acord de pressupostos avui, és perquè el govern els va presentar de manera unilateral. No pas perquè nosaltres no els haguem volgut negociar. Sempre hem explicat en totes les rodes de premsa i en totes les intervencions que nosaltres ens en morim de ganes d'aprovar uns bons pressupostos. Ara, per poder aprovar uns bons pressupostos, els pressupostos han de ser bons. I perquè els pressupostos siguin bons, doncs, escolti, han d'incloure moltes coses i moltes eines i molts recursos, i són una oportunitat per aconseguir coses pel nostre país. I nosaltres no renunciem a cap d'aquestes coses. I si ens hi ajuda tothom, pues serà més fàcil aconseguir-les. Per tant, reitero la meva crida i la nostra crida a que tots els agents econòmics i socials ens hi ajudin i que s'expressin clarament en aquest sentit. I de la mateixa manera que reclamen legítimament que hi hagi pressupostos, doncs de la mateixa manera, i encara amb més raó, reclamin que els pressupostos siguin bons i que vagin acompanyat de tantes mesures com sigui possible per reforçar el poder de Catalunya i per reforçar les eines que té la societat catalana. I aquestes eines inclouen la recaptació d'IRPF, claríssim, sí, clar. I moltes altres, i moltes altres. I en tot cas, és el govern qui té també la responsabilitat d'intentar trobar quines són les maneres de que aquests pressupostos siguin els millors possibles. I nosaltres els ajudarem i els acompanyarem, com hem fet sempre. I si aquesta vegada es deixen acompanyar, millor. Sí, la diferència està...
Pas, d'aquí 3 minuts serà un quart d'11. No sé si veieu un canvi significatiu en el discurs d'Oriol Junqueras. Fins ara recordem que el que havia dit és que si no hi ha RPF no hi havia pressupostos. Ara ja parla de que el que han de ser són bons pressupostos. Crec que és significatiu. Nacho.
Sí, bueno, jo crec que és la constatació, després d'haver escoltat el president de la Generalitat i Oriol Junqueras, de que doncs, estan en sintonia respecte al que acaben d'anunciar fa una estona, no? Que volen... hi ha una vocació compartida de que hi hagi pressupostos. A mi em sembla responsable que, independentment de les males decisions que hagin pres els dos actors en algun moment en aquest procés de negociació, doncs el principi de realitat responsable els hagi fet redirigir-ho, i segur que els dos tenen capacitat de trobar un acord òptim, perquè en la gradualitat de les seves prioritats doncs hi ha interseccions, hi ha elements comuns, i si Esquerra Republicana té aquestes interseccions i aquests elements de gradualitat amb el govern d'Espanya i els ha tingut des de l'any 2018, ja fa 8 anys, doncs és previsible que els pugui tenir també amb el PSC, que tenen interessos, jo diria, fins i tot encara més compartits, entre altres coses perquè fins i tot per arribar al final dels escenaris, que és un canvi en el sistema de finançament, ja és difícil amb el govern d'Espanya actual evolucionar. Amb qualsevol altre govern seria encara molt més difícil, però el que és absolutament impossible és que aquest escenari pugui canviar si el govern català i el principal soci que té, Esquerra Republicana, no arriben a cap acord. I, per tant, si tot això serveix perquè abans de l'estiu, com ells doncs, han assenyalat, hi hagi possibilitat d'introduir elements d'estabilitat que probablement vagin més enllà d'aquest any, perquè com aprovar un pressupost a la política del segle XXI és tan complicat, doncs ja ens anem acostumant a que hi hagi un pressupost per cada 2 o per cada 3 anys, doncs benvingut sigui per donar resposta a tots els problemes dels que hem estat abordant al llarg del matí. No?
Esther.
Sí, jo crec que el que fa és obrir el joc, no? El que està dient és es van presentar de manera unilateral, sense comptar amb nosaltres, i per tant es poden millorar. I d'aquesta manera es torna a deixar el terreny de la negociació completament obert, perquè ell ha dit manta vegades, està tots els acords al damunt de la taula. Per tant, tenen doncs unes setmanes per negociar.
Però mira, Oriol Junqueras fa unes setmanes en aquest programa. Literalment deia això.
Seguim treballant en d'altres aspectes. Per exemple, en la recaptació de l'IRPF. Entenem que el govern espanyol i el govern català...
Això ha quedat pendent, diguéssim.
Sí. Voldran complir, atès que el govern català diu que vol presentar pressupostos i sap que no hi haurà negociació pressupostària fins que aquest tema no estigui desencallat. Per tant, en aquest cas, estarem parlant de la recaptació del 100% de l'IRPF.
pots incloure pressupostos alguna partida relacionada amb l'agència tributària, per exemple.
Exacte. És a dir,
no, però aquí diu, fins que no estigui resolt.
Alguna cosa s'inventaran.
Exacte. Fins que no estigui resolt l'IRPF no hi haurà negociació pressupostària. No, això és el que va dir Oriol.
Això és el que va dir l'altre dia, que no sembla que estigui dient ara.
És evident que uns han retirat els pressupostos i l'altre ha retirat la condició sine qua non de l'IRPF.
Efectivament. I aleshores arribaran a un acord, doncs, que no sé quin serà, però probablement passi per una partida que formi part d'una fortalesa o musculatura, o digue-li com vulguis, a l'agència tributària. Mira, com a mínim s'ha tornat a obrir el terreny de joc.
Jo crec que, o sigui, els dos missatges més o menys implícits o explícits d'aquesta compareixença de Junqueras és el primer, no descartem que acabarem aprovant uns pressupostos amb el Partit Socialista i, per tant, amb el govern català, el primer, i el segon és que, igual aquesta línia vermella que fa un ratet que estem dient que és una línia vermella, que és la recaptació del 100% de l'IRPF a Catalunya, igual els pròxims mesos ja no és tan línia vermella, no? I veurem quin és el nou focus que planteja Esquerra Republicana com a nova línia vermella, si és que el planteja, i què està disposat a oferir el Partit Socialista per satisfer les aspiracions d'Esquerra Republicana perquè eventualment doni suport a uns nous comptes. Però, bàsicament, a mi el que em queda bastant clar és que la línia vermella, segons sine qua non, no? Com si diguéssim, igual ja no està en línia vermella els pròxims mesos.
Jordi.
Jo crec que ell diu que no són bons, però tampoc diu perquè són dolents. No? Si no són bons és que no ho són prou. I llavors diu que els van presentar de manera unilateral. I introdueix d'una manera molt insistent la qüestió de les eines de sobirania o eines d'autogovern. Llavors jo crec que el problema no és el contingut del pressupost, el repte dels negociadors és que Esquerra pugui dir que, fruit de l'atenció que ha posat en la negociació, hi ha unes eines que no són necessàriament la cessió de l'IRPF, però en les que s'ha prosperat, i aquesta és la garantia de que la legislatura es complirà, que no és poca cosa. Llavors, es tracta de saber quina és l'eina que al final aconseguiran.
Passa un minut i mig d'un quart d'onze.
Cada dia l'aventura vuelve a empezar. Tengo que sacarle brillo a mi plan. La vida es una broma, con gente echarle goma, los golpes me rebotan, menos mal, que todo te va mal, no te creas que es normal, yo he estado muchos meses sin cobrar.
És l'hora de tancar l'Àgora avui amb Jordi Amat, Laura Aznar, Nacho Corredor i Esther Vera, però abans Marisa Gil pel Forada. Bon dia.
Bon dia.
Què ens espera per la resta de programa?
De seguida amb l'Albert on passejarem mentre ens explica algunes de les necrològiques més originals que s'han escrit en els darrers temps i ens demostrarà com la redacció d'aquestes necrològiques pot arribar a ser tot un art.
Després, l'espai de sèries i televisió amb Mariola Cubells i Darío Porres. Avui comentarem el fenomen Torrente Presidente, 1 milió d'espectadors i més de 7 milions d'euros de recaptació en el seu primer cap de setmana d'exhibició.
A partir de les 11, conversa amb el metge investigador Oriol Mitjà. Avui arriba a les llibreries el seu llibre On neix la llum, en què explica la seva experiència personal amb la depressió i reflexiona sobre els aprenentatges que poden ajudar a sortir-se'n.
I a les 12, la Renaixença. No reben un convidat, no, en reben 6, els membres de la Ludwig Band, i l'objecte sobre el que dissertaran serà la perruca.
I abans arriba el moment de saber què han dit els altres. Gerard Joan Joel Díaz. Hola!
Què? Doncs que aquest matí, gràcies a aquest programa, hem conegut una notícia que ens pot canviar la manera de veure el món, diria jo. Encara que hagi fet molta gràcia a tu, Ricard.
Atenció a aquest titular que circula. Els pets de les dones fan més pudor que els dels homes. Que amorós, no. Bon dia.
Bon dia, avui la notícia no t'ajuda, eh? Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que els pets de les dones fan més pudor que els dels homes, segons un estudi científic, és una notícia real.
És que no cal la notícia científica.
No reia d'això, reia d'abans.
Sí, no, ja, però si hagués hagut d'agafar... Sí, era. Doncs res, això, podríem parlar d'empoderament de la dona. Una altra cosa que fa molta pudor, una pudor coneguda per tots, és la Champions. Un altre cop dèiem que era impossible que el Madrid guanyés la Champions jugant com juga, però s'acaba de carregar el City i ja comencem a sospitar. A Madrid, però, no han eliminat el City, han eliminat Guardiola. A la Copa aquest matí es ficaven fins i tot amb la seva manera de vestir.
Y luego está lo de Guardiola, que demostró su mal perder en todas las entrevistas posteriores, en todas.
Y que no vaya con una camisa leñadora al partido, ya entró
mal. Bueno,
ya
eso lo tengo mal, aquí apuntado, claro. No se puede ir como si fuera un aserradero canadiense. A un estadio de fútbol hay que vestido de futbolistas con un chándal o bien con un traje. Pero vestido de leñador canadiense no se puede.
Em diran quin problema tenen amb les camises de quadres. I a Tiempo de Juego, en Juanma Castaño també se'n recordava de Guardiola.
Para mí tiene mejor concepto Guardiola de esta eliminatoria del City del que tenemos la gran mayoría. Lo digo desde la admiración que siento por Guardiola, ¿eh?
Es que es mentira.
Sé que hay mucha gente que tiene mucha manía por cuestiones futbolísticas y segundo por cuestiones políticas. Yo ni por una cosa ni por otra.
Insisto, mentira.
Luego, no me gusta otra cosa, que voy a decirlo también, que diga, vosotros estabais allí y no os enterabais de lo que pasaba. ¿Pero qué dice?
Porque no vemos la Premier.
Como si aquí estamos y vemos la 1 y la 2. Sí, sí. O sea, es que dice unas gilipolleces que a veces no están a la altura
estamos defendiendo la
de
Premier siempre, dice Guardiola, que no la ve.
Acabo amb en Los Santos. Ahir estava emprenyat perquè el rei d'Espanya havia mig reconegut abusos dels conqueridors espanyols sobre la població indígena d'Amèrica. Doncs avui encara li durava la rabieta.
España tiene una crisis nacional gravísima. A los jóvenes españoles no se les cuenta su historia. Peor todavía es contarla mal y encima en contra de la verdad histórica.
Doncs, per si algú no coneix la història amb exactitud, us recordo com l'explicava ahir en Los Santos. Uf.
¿Qué es lo que hizo España? Descubrir a unos caníbales. ¿Qué es lo que hizo España? Destruir el imperio de esos caníbales.
Carai. I a les xarxes, Joel, què han dit els altres? Sí.
Doncs mira, avui començarem amb un lapsus tontíssim però simpàtic d'un visitant extremeny a les falles de València. Entre els nervis del pobre nano per ser entrevistat en directe, l'aturdiment dels petards i la trompa que porta, a mi em sembla que l'error és comprensible.
Me trae aquí a València a ver la masterclass.
La masterclass no, la mascleta.
La mascleta.
¿Cómo?
Mascleta, masterclass.
No, mascleta.
Mascleta. Está
mucho rojo,
creo
que no
pasa nada. Vinga, va, i ara, feta la brometa, anem al tall, Ricard. Les xarxes avui m'han portat la cara més íntima del flamant guanyador de les eleccions a Castella i Lleó, el senyor Alfonso Fernández Mañueco. Mañueco no és només un animal polític, també és un home amb sentiments i ara ho podem saber gràcies a la idea d'una periodista de la COPE.
Es un hombre que, no sé, dado a decir te quiero, a expresar sus sentimientos cuando está en un ambiente familiar, íntimo. ¿A quién le diría ahora mismo un te quiero? ¿En qué piensa?
En qui creieu que pensava Mañueco? En Carlos Pollán, president de Vox a Castella i Lleó? En Santiago Abascal, directament? No. Gràcies a Déu, el senyor Mañueco controla els seus impulsos, es disposa al paripé i li regala a la seva dona un te quiero que, a jutjar per la seva reacció, jo crec que feia anys que no ho sentia.
Hombre, pues yo llamaría a mi mujer. Pero
a
no
mí
sé
me encantaría si... intentarlo. Venga. ¿Sí?
Dime, Alfonso, dime.
¿Qué tal, Fina? Buenos días.
Pues muy bien.
Bueno, estamos aquí en una entrevista y solo quería decirte que te quiero, que tengas un buen día.
Pero bueno, qué sorpresa, ¿no?
Pues sí. Es que me...
Ya lo sabes, pero... Pero qué sorpresa.
Aquella nit hi va haver festa a Can Mañueco. I acabem amb una situació vergonyosa, Ricard. Oriol Freixanet, periodista de TV3, va anar ahir a l'estació de Sants a informar en directe pel TN Vespre de l'enèsim desastre a Rodalies, i al cap d'uns segons de connexió va passar això. Arriba un segurat a Adif, li posa la mà davant de la càmera i l'obliga a acabar la connexió. Molt de país normal, tot plegat.
Es recomana que es facin servir serveis alternatius. L'R4 també entra a Montcada i Forcació i Barcelona-Sants. Els trens es desvien per l'interior de la... ara ens estan impedint fer aquest directe a la gent de seguretat de Renfe. Ens estan prohibint que no podem... ens estan dient... Quan nosaltres hem vingut aquí amb permís de Renfe, ens estan interrompent aquest servei. Per tant, no us podem explicar més que això que us estàvem explicant, que ha quedat interromput aquest servei aquí a l'estació de Sants.
Doncs gràcies, Esther Vera, Jordi Amat, Nacho Corredor i Laura Aznar per acompanyar-nos.
Bon dia. Bon dia.
Farem una pausa i de seguida Alberto, ara tornem.
L'Enigmàrius amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia: et claves una trompada contra una col·lecció d'imatges de la Verge. I la resposta era estampes. Qui s'estampa es clava una bona trompada i la Verge figura en el dors de moltes estampes catòliques. 1.435 dels 1.523 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 6 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Marcelo González Ceronero, de la Garriga. I avui també ens heu dit encastes, extasies o empentes.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
El meu pare li ha agafat, pel dia del pare, el cupó extra dia del pare de l'11 de 17 milions. T'agraden?
Sí. A veure, 17 milions són una cosa que a mi sempre m'ha agradat. Però, és clar, a qui li han d'agradar és el teu pare. Però jo crec que sí.
17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Regala el cupó extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Cupó extra dia del pare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Regalar és recordar-te de cop i volta d'ell. Regalar és voler fer-li alguna cosa més a part d'un petó. Regalar és saber què li agradarà. Regalar és venir-ho a buscar i demanar que t'ho emboliquin. Regalar és que t'ho portin i ho emboliquis tu. Regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. Del 10 al 19 de març, dia del pare, al Corte Inglés. A la botiga, web i app.
Fins ara, cap tecnologia ha sigut capaç de canviar la vida de tota la humanitat.
Us presento Dia 1.
Una minissèrie que et farà veure el món amb uns altres ulls.
És perillós que surti a la llum. Passarà una cosa terrible.
Dia 1. Diumenge a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
El Putin necessita una guerra contínua per mantenir-se al poder, perquè el dia que es acaba la guerra, cau el Putin. L'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Acabes pensant, el món no val res, estem tots perduts, però per sort arriba la gent de teatre, la gent de cultura, i és magnífic. Això ens salvarà.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Albert Tom, bon dia.
Què tal, Ricard? Bon dia.
Que passa res, que em vols parlar avui d'esqueles? Vols dir-nos
no, no, vull recordar Carles Flavià, per començar.
Carles Flavià.
Carles Flavià, que és que demà passat, divendres, farà 10 anys ja que es va morir Carles Flavià, eh?
Tu saps que em pensava que feia més?
Sí?
Sí.
Sí, és
curiós, jo me'n recordo molt de la mort del Flavià, perquè crec que va ser en cap de setmana, i en vam parlar molt al suplement, que hem trucat el pare Manel.
Sí, ara estan tots tres a dalt, hi ha Rubianes, sí. Flavià i el pare Manel, per aquest ordre.
Allò ho sé,
imagina't.
Tu el tenies de col·laborador, el Flavià?
Jo vaig tenir de col·laborador al club. Clar, és que el Flavià, a veure, va ser responsable, en primer lloc, a veure, anirem a l'esquela després del Flavià, eh? Però el primer que va ser responsable és d'una vida molt intensa, molt moguda, i molt divertida.
Que va l'hora, però ja no feia aquella cosa.
Això era...
Sí,
dius...
Va ser col·laborador d'aquest programa amb el Manel Fuentes, també.
Què és el parlar, Xava? És Carles Flavià. Però, clar, un tio que va començar sent capellà.
Sí.
Després, a l'època de Celeste, anys 70, així, es va començar a estar en contacte amb tota la gent del món de l'espectacle, que si Rubianes, que si Sisa, que si Joan Manuel Serrat. Va fer de manager, de road manager de l'orquestra Plateria. Anàvem per tot arreu, per tot Catalunya, amb l'orquestra Plateria. I després, l'etapa que més recordem, col·laborador molts programes de ràdio i televisió, tenia programes de tele, sobretot a BTV, que tancava la programació durant molts anys, però va fer coses, en fi, a tot arreu, i els seus monòlegs al teatre. Doncs bé, Carles Flavià, el dia que es mor, surt una esquela seva als diaris, que te la llegeixo tal qual, que diu Capri Sefini... Als meus 70 anys no he de preocupar-me pel futur. Ni residències, ni carret espitxat per un peruà. El meu futur immediat és Sancho d'Àvila.
Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour.
Ja la trobo meravellós, no, diguem, no?
Cadascú acaba
com vol, però jo això de les esqueles t'he de dir, jo no sé si et passa a tu, jo sóc un gran fan de
les esqueles. Sí, a mi m'agrada molt mirar esqueles.
Gènere que...
Miro molt l'edat. T'hi fixes que... Això ho feia molt el meu avi, quan era gran, perquè allò que vas veient, suposo que anava mirant a veure si ja li tocava o no, diguéssim. I m'ha quedat, jo també miro sempre l'edat. Mira, aquest 99,
aquest
107, aquest.
Aquest pot tirar, aquest no sé què.
Aquest era jove, saps?
Clar, té una cosa que per més seguidor que en siguis, el dia que hi surts, tu no te la podràs veure, la teva, no? Però sí que moltes vegades pots deixar, com en el cas del Flavià, aquesta última broma que lliga molt amb tota una teva trajectòria, no? A més, clar, les esqueles tenen aquesta cosa que la fórmula, en principi, és molt rutinària, no et pots apartar d'això, no? Sempre les has vist d'una determinada manera. És com molt sagrat. Llavors, clar, qualsevol canvi et crida molt l'atenció.
L'esquela, teòricament, la fa la família.
teòricament, no? Però moltes vegades...
Un mateix se la deixa escrita.
El finat, diguem, que la deixa escrita i pagada.
El finat.
Escrita i pagada.
El finat, sí.
Finat, sí, sí. Jo sóc, bueno, quedes afinat, no?
Vull dir, sí, sí, quedes afinadíssim.
Deu venir d'aquí.
Sí, sí, també, també. Desfinat i afinat.
Exacte. Això, jo tinc dues fonts principals d'esqueles, una que és la zona Taradell-Vic a través del 9-9 i l'altra la Vanguardia, que és una mica, diguem, que si tu vols ser algú... O sigui, d'aquí on som, de Catalunya Ràdio en amunt, de Barcelona, diguem, de la Diagonal cap amunt, tothom que vulgui ser alguna cosa hauria de sortir a la seva esquerra, a la Vanguardia.
Jo tinc un amic que vol la creu de Sant Jordi només perquè una de les coses que et donen és que et paguen una esquela a la Vanguardia.
Sí,
només ho vol per això.
Mira, jo he agafat els últims dies només de la Vanguardia, que he de dir que ara, com passa amb tots els anuncis de tots els diaris, en surten menys d'esqueles que no pas en sortien abans. Vull dir, ja no tothom... La gent deu anunciar per xarxes, no? Per Instagram i per grups de WhatsApp, i llavors no va tant a la Vanguardia. Però, últims dies, per exemple, dissabte, l'expresident del Barça, Enric Reina, tenia tota una pàgina, clar, 6 esqueles diferents, això és un nivell alt, perquè a part de la que posa la família, doncs en té una del Barça, l'altra dels constructors, d'una mútua que era president. Això dissabte. Diumenge, una boníssima. Diu, Don Francisco Franco Carles. Hòstia. I dic, té aquest punt de misteri que dius, a veure, ja, tu et dius Franco de cognom? I se n'han de tenir ganes per posar-li Francisco al teu fill, no? Sí. Bueno, continuo llegint i veig que es va morir fa 3 mesos. Sortia aquest diumenge, eh? 27 de desembre del 2024. Dic, hosti, la posen ara? I es va morir a Jacksonville, als Estats Units, i aquest dissabte que ve, al Panteó Familiar del Cementiri de Montjuïc, es veu que fan allò que es diu un respons, que és una oració, diguem, pel finat.
Pel Francisco Franco.
Pel Francisco Franco. Llavors, clar, hòstia, això...
Sí, això
no em diguis que no t'entren ganes d'anar-nos amb tu i jo dissabte.
A veure qui són.
A veure qui són, aquesta família Franco, perquè es va morir a Jacksonville.
I perquè va marxar.
I perquè 3 mesos després, suposo que... No sé, en fi.
Totalment, molts interrogants.
Informació més misteri, les esqueles. Ahir en sortia una d'un monjo de Montserrat, amb dues dades que em va impressionar, el monjo Requesens, 92 anys, tenia quan es va morir, 72 de professió monàstica, 66 de sacerdoci. Dius, hòstia, a veure si tu pots dir que hauràs fet 66 anys al matí a Catalunya Ràdio, d'aquest sacerdoci matinal que tens aquí. I avui, a la Vanguardia d'avui, una esquela de Lolita Voltes, que deu tenir, hòstia, la començo a llegir, dic, hòstia, això deu ser rècord pràcticament de noms apareguts en una mateixa esquela amb aquells requadrets petits. 54 noms hi surten a l'esquela de Lolita Voltes. La morta, el vidu, i 52 més entre fills, nets, besnets i parelles de tots aquests. I dic, hòstia, però sí que tenia una família.
Home, no pots fer dinars familiars perquè et surt, pues surt molt car, això, eh?
A l'esquela del costat aclareixes alguna cosa perquè era patrona de la Fundació Pro Vida de Catalunya, diguem...
Casteus, però ja hi has trobat un perquè.
Bueno, clar, perquè la Fundació Pro Vida ha posat una altra esquela. Si no, aquest misteri no hauria quedat resolt. Acabo amb algunes altres esqueles famoses, que ja no són d'aquests últims dies. Una de Santa Cruz de Tenerife, l'any 2022, doña Ana María Arbelo, que els seus familiars, saps quin missatge van posar?
No.
Tanto H.P. vivo y se muere nuestra madre. Que és el que pensa molta gent.
Ho penses tota la vida, dius, tant fill d'allò que hi ha pel carrer, i s'ha hagut de morir aquesta persona, que és bona persona.
És bona persona. Sí. Una altra del 2017, l'ABC, Sevilla, un tio de 53 anys es mor, José María Fernández, la família convoca tothom a una església de Sevilla, i el text de l'esquela acaba amb rima consonant, diu, él seguramente estará en el bar de enfrente. Que dius, amb 53 anys potser es va morir d'això.
Yeah.
I... Una de l'ara i de l'avui de fa uns anys, un tio de 58 anys, Joan Gómez Vilardell, que diu, per desig exprés del finat, es prega als membres del Partit dels Socialistes de Premià de Mar que s'abstinguin d'anar-hi. Dius, hòstia, què va passar aquí? Jo vull saber què
va... Quin merder va tenir ell amb els socialistes.
Quin merder va tenir amb els socialistes i el Joan Gómez aquest. Una altra, la Carme Salafranca, fa uns 20 anys, l'esquela la posa una germana, que diu, tots aquests germans meus s'han mort i farem una missa a l'església del carrer Bailén amb Còrsega. I acaba dient, a la parella Uberno Boneta, si és que no s'ha tornat a separar, no se l'espera. Hòstia, clar, és boníssim això. Dius, bueno, però per qui era aquesta parella? Per què es havia de tornar a separar?
No, vull... És que això és un llibre, Albert. Eh?
No,
és
és boníssim. I la millor de totes, mira, te la portava i me l'he deixat allà. Emilio Miró Paniello, l'any 2018, que va deixar escrit i pagat aquesta esquela que deia "Ha dejado este mundo sin haber aportado nada de interés". Aquesta la vaig veure...
Ha passat sense pena ni glòria.
Aquesta la vaig veure i me'n vaig anar al seu funeral. Ah, mira. Moltes gràcies, sí. Sara, ara m'entra la jaqueta, perquè dic, hòstia, aquesta vull que la vegi, perquè... Mira, aquí està el retall que guardo, perquè em vaig trobar això l'any 2018, i llavors estava fent Islàndia, i ja veuràs, llegeix la segona, perquè hi ha la versió catalana i la castellana. Llegeix la castellana, que és la que diu això exactament.
Hijo de Pilar y Emilio ha dejado este mundo sin haber aportado nada de interés.
Bé, vaig anar al funeral per saber qui era i...
Vas anar al funeral?
Vaig anar al funeral, érem 21 persones, sí, i vaig parlar amb la seva família i vaig publicar l'entrevista amb la família per saber qui era aquesta persona, aquest Emilio Miró Panillo, que es veu que era, bueno, primer era un malalt de ràdio que tenia 4 ràdios a casa seva, era un químic que havia treballat per una empresa tota la vida, que no s'havia casat i que va deixar pagades les dues esqueles, versió castellana i versió catalana.
S'ho va escriure ell mateix.
S'ho va escriure ell mateix, que si t'hi fixes la versió catalana, sí. Si la llegeixes, no coincideix,
no,
exactament.
No, diu, sense haver modificat gaire el món que l'envoltava.
Clar, jo trobo que en castellà, en castellà va anar més fort.
Val, no és la família que li va fer passar comptes
no,
de...
No, al contrari, la família simplement va respectar...
La seva voluntat.
Va respectar la seva voluntat.
Tu has pensat en l'esquela, en la teva esquela?
La veritat és que no. Home, tinc repertori per triar, a veure, i amb què... Jo sempre he pensat, això ho deien d'en Capri, això és més el, com es diu, l'epitafi, que no pas l'esquela, però yeah. Em fa molt riure, que és, ja us ho deia jo, que no em trobava bé. Això sempre m'ha fet molta gràcia aplicat a Capri. Acabem sentint un moment el Flavià, 30 segons d'aquesta veu que abans mig imitàvem per tancar aquesta secció d'avui. Carles Flavià és una aparició al Palau de la Música Catalana amb un especial del Telemonegal a la BTV.
Hem de dir que les institucions claus de la nostra societat funcionen perquè hi ha crítica. Si no hagués crítica, no existiria la família, que ho comprendran. Quan parla algú malament d'algú, dona o home, saps que és el marit o la dona, això se sap sempre, o del cunyat, o la feina, com podríem anar a treballar si no poguessin criticar el jefe, o tots els que no tenen ni idea de res, menys nosaltres, els veïns, què serien d'aquestes reunions de veïns si no existeix crítica? Acceptem-ho d'una vegada. La crítica és vida, no pot... Podem fer res al marge d'això. Hi ha gent que no, que es fan els educats i diuen a mi no m'agrada criticar. I llavors diuen però... Aquests sí que són perillosos. L'únic que pots fotre és marxar quan diuen però.
Exacte, doncs...
Fi. Carles Flavià, avui un record per ell que farà 10 anys aquesta setmana que va morir.
Alberto, sí, senyor.
Gràcies per aquesta passejada.
A tu.
Ara tornem i parlem de Torrente.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A bon preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Qui creus que et pot haver enviat aquesta coca?
Mare, jo penso que el meu marit, el Joan.
Joan, per què li has volgut enviar aquesta coca a l'Ester?
Portem una temporada bastant xof. I jo vaig pensar que el millor era que m'ajudéssiu a endolcir-li una miqueta més la vida.
Carolina, per què li has volgut enviar aquesta coca a la Seni?
Som dues germanes que hem tingut forces diferents i ara ens estem trobant. Pensat que al moment dolç, doncs, la coca dinava molt bé.
Que ton de
dosi. A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
Anem a repartir berenar.
A la tarda de Catalunya Ràdio.
Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
Catalans i catalanes, torna, soc i seré. Busquem 100 persones amb ganes de demostrar que ho saben tot del nostre país. Si vols participar-hi, envia'ns un vídeo explicant qui ets a casting@soquiseré3cat.cat. Seràs tu la persona que més en sap de Catalunya? El repte comença ara.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Se'm resisteix. No puc, tio, no puc. O sigui, sé fer de tot una mica, però la llauneria, no puc. Vaig a canviar una connexió, poso una mica de teflon, tanques l'aigua, llavors la tornes a obrir, quan obres, una goteta, sempre.
Sempre la goteta.
Jo la goteta sempre és culpa de la pròstata. No m'ho cas.
Has provat amb el teflon?
No!
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Bueno, Mariola Cubells, bon dia.
Bon dia, company, què tal, com estàs?
Bé, i tu?
Molt bé. Fugint de les falles, però bé.
Bueno, fuges tant que... Hola, Adrià Porres, bon dia.
Hola, bon dia.
Que vens a Barcelona, a l'Aquitania Teatre.
Sí, el dissabte que ve.
21 de març, dissabte, a les 12. Dissabte,
sí, el dissabte 21, a les 12, a l'Aquitània, estaré...
Senyores damunt, i senyores.
Sí, damunt de l'escenari. Maria Guerra és un show que jo recomano a tot el món que vinga, dones i homes. És un show pop i molt feminista, que explica pues, qui som les dones que van néixer al llarg de la dècada dels 60, però... he de dir-vos que és molt intergeneracional. I no és un monòleg d'humor, però sí que és molt, molt divertit, perquè nosaltres fem, amb molta ironia i molta retranca, un repàs del timo audiovisual que ens hem menjat tots, que ens continuem menjant, i qui som i com hem arribat fins aquí. Una generació que ha trencat tots els molls de la vida, de la història, i que som una generació per a la història. Jo estic súper envalentonada, he de dir-te, Ricard, Darío.
Ja, és que ja només veure't repartint a diestro i siniestro...
Amb la Maria Guerra, a més a més. No?
Exactament. A més... he de dir-vos que a diestro i siniestro.
Ja m'ho imagino, que no dejáis títere con cabeza.
Però total, ¿eh? I a més és que el rotllo este de pujar-te a un escenari i veure que no és, diguem, no estàs emitint, no estàs en antena, no saps? Vull dir, te dona una llibertat, i una, com si a mi me faltara, saps? Però et dona una espècie com de, sí, d'envalentonament, que jo no havia sentit tant, d'una manera tan brutal fins ara.
Mariola, hi ha cameos com a Torrente?
No. Estem a soles. No, hi ha cameos. No, hi ha cameos verbals, molts. Però no hissen a l'escenari. No. Jo estic supercontenta. A més, és una cosa que jo recomano que la gent faça, que és atrever-se. Atrever-se a coses que, bueno, que jo... En fi, jo havia fet moltes coses en un escenari, com converses, taules redones, presentacions, però això és un altre pas. I el moment en el que tu veus que paguen per veure't, això és un pas endavant, saps? I a més, és una responsabilitat. I jo recomano que la gent s'atrevisca a fer coses insospitades, que no estaven previstes a la teua vida.
Depèn, perquè Jordi vol cantar, no sé si és una...
No, sí, coses que tu saps que controles, saps? Dir, coses que tu saps que controles, però que per alguna raó...
És un èxit, fa uns concerts que són èxits,
Sí, bueno, però cantar, jo li ho he dit moltes vegades, tampoc és, cantar normal, però bueno...
Ara, Luis Tosar també va cantar als Goya, tampoc canta. Aquí la gent canta la vida que pot.
I cansa els seus mals espanta.
Exacte.
Senyors i senyores, Aquitania Teatre, el dissabte 21 de març a les 12 del migdia. Afanyeu-vos perquè queden poques entrades.
Sí.
I escolta, si no, després de... Si és un pa ideal, perquè vas a veure la Mariola, vas a dinar i després a la tarda vas a veure Torrente, president,
Què passa, família?
Torrente!
Que tu, Mariola, no t'ha agradat gens, això, no? O sí?
No. Tu l'has vist?
La vull veure.
Clar, no, s'ha de veure.
S'ha de veure, clar. jo crec que sí.
Jo la vaig veure per obligació, esta vegada, no?
Clar, però jo crec... Perquè aquí hi ha diferents opinions. Uns que diuen, això és molt útil per veure el món cap on va, Espanya cap on va, i fa un retrat molt àcid de la situació de Vox, i altres que diuen, és una pel·lícula molt antipolítica i al final també no sé si acaba beneficiant res concretament, no? Que serien les dues posicions.
Jo estic en la segona, per supòs. A mi em pareix una pel·li perillosa. A banda que a mi m'ha semblat espantosa en el sentit total de la paraula. Crec que és una pel·lícula perillosa, sobretot per el temps en el que estem, i fa una cosa que jo deteste, que és l'anarquisme este de dretes, de todos son iguales, que això te porta a la inacció política, ciutadana, de reflexió, de voler arribar a un altre lloc, de aconseguir un món millor, Y yo no diría en absoluto que es ácida. Ácida, irónica y satírica eran els Monty Python, no sé cómo dir-vos. Pero, y es Polonia, pero no torrente. Llavors, a mí em sembla que no es el... O sea, es un moment molt delicat per fer broma de eso. És a dir, y a mí el que m'agradaria saber estos días he sentit a Santiago Segura y a mí m'agradaria molt
demà saber... Demà el tenim, demà el tindrem al matí.
Ho sé. M'agradaria molt saber què pensa ell com a persona, no com a director, no com a personatge, clar. Què pensa ell de la ultradereta? Què pensa del que està passant? És a dir, perquè jo sí crec que estem en un moment complicat i sí crec que ha d'haver una diferència entre lo bo i lo dolent. Jo penso que la ultradereta és perillosíssima, ho estem veient al món, ho estem veient amb Trump i amb molts altres països, i a mi em sembla que jugar això ara mateix ens col·loca en un lloc, insistís, molt perillós. Jo... I a banda de tot, la pel·lícula m'ha semblat espantosa.
Jo entenc el que dius, Mariola, però la meva reflexió és que, primer, com a pel·lícula també em sembla una pel·lícula fluixa, una pel·lícula d'humor fluixa, i sobre el tema aquest en qüestió de si es blanqueja o no l'ultradreta, etc, és que jo tinc dubtes en el sentit que la gent que és d'ultradreta, els fatxes, parlant en plata, estaran encantats de la vida, però estaran encantats de la vida amb Torrente o sense Torrente, estaran encantats de conèixer-se. I la gent que ja té clitxats i que no vol ultradreta en la seva vida, no cal que miri la pel·lícula per indignar-se. És a dir, em sembla que anem més enllà i és una pel·lícula fluixa, que no fa gaire gràcia, jo no vaig somriure moltes vegades, i que l'objectiu de la pel·lícula em sembla que és fer diners, i els fa.
Home, per supost.
Perquè tothom està anant en massa. Com a pel·lícula...
Això està claríssim, però, em sembla... però diario, fer diners també pots atracar
costa,
un banc.
Sí, a costa, a costa de què?
Això és l'explicació.
No, però és que aquest tio...
Aquí tenim un problema. És a dir, com arribem a una certa gent en què compra aquests discursos i aquesta manera de fer, no? I aleshores jo crec que... No l'he vist, la pel·lícula, per tant, no sé si aquests discursos serveixen per pensar o no. La Maria diu que no, val? D'acord? O en tot cas fa pensar que no serveix per res la política i, per tant, no cal ni que et moguis del sofà, per tant, encara és un missatge pitjor.
Ahí vaig.
Però sí que tenim un problema...
Tu saps perfectament, Ricard, lo perillós que és Isemir.
Sí, i tant.
Però també tenim un problema. Com a periodista, com a ciutadà, ho saps
perfectament. Però tenim un problema, que és que no trobem els formats audiovisuals per arribar a un col·lectiu... que és els col·lectius joves, que cada vegada veu més simpatia per unes formacions que són molt perilloses.
Correcte.
Aquest és el repte.
Torrente alimenta...
Torrente sí. no és la manera, d'acord?
No.
Torrente, perquè... i la pel·lícula alimenta això que acabes de dir perfectament.
Ja, però el problema, Mariola, és que, estem parlant del Santiago Segura, que una de les polèmiques de l'any passat va ser quan va presentar aquells premis casposos i plens de fatxes, on es feien consignes, on es creaven consignes des de la platea. Si ell ja va fer això, què no farà amb una pel·lícula? Clar, tu veus un xaval jove de 16, 17 anys que va veure aquesta pel·lícula i veu el Vito Quiles, veu el Rajoy, veu bromes sobre Vox, Nox, o com es digui, sobre la Bascal, sobre l'Endongo... I diuen, ai, que simpàtic que és aquesta gent.
Vandelval, no?, també surt.
Vandelval, no, és que la pel·lícula, més que una pel·lícula amb cameos, és una concatenació de cameos i dins hi ha un trosset de pel·lícula. Perquè les pel·lícules de Torrente s'han convertit...
A veure què surt cada minut.
Però és que és el peix que es mossega la cua, perquè després, ahir em sembla que el Santiago Segura va sortir rajant de la cadena SER perquè van destripar la llista dels cameos que surten.
Era de més mitjans, però va dir el Liguero, que la gent havia titulat una comèdia fàfia amb fulanito, menganito, com queixant-se, però a mi això també em fa molta gràcia, no? Perquè tu dius, bueno, has negat una cosa que no es fa mai, que és negar un passe de premsa. Sabeu que ell no va voler estrenar la pel·lícula per als mitjans i per als periodistes per a que la gent anara a veure la pel·lícula. Vale, una vegada estrenada, jo tampoc puc dir què passa. Bueno, Santiago Segura, dime cómo tengo que promocionar tu pel·lícula, por favor, porque es que no lo sé.
No
puc dir-ho abans, tampoc puc dir després i, a més, tu m'has de dir exactament què puc posar en el meu titular mira, xaval, o sea, fes la teua pel·lícula i jo faré el meu treball,
fixa't,
no? Com a
Mario...
analista, com a crítica, amb un punt de vista, no sé, o sea, és que, en fin...
Fixa't, Mariola, diu poc de la qualitat com a pel·lícula, cinematogràficament parlant, d'aquest Torrente, quan el director de la pel·lícula s'emprenya, bàsicament, perquè alguns mitjans destripen i diuen els cameos que surten a la pel·lícula. És a dir, jo entenc que en la prescripció, en els mitjans, en la crítica televisiva, cinematogràfica, en un programa de ràdio, de tele, en un diari, no es poden fer spoilers de pel·lícules acabades d'estrenar, de què passa, evidentment, de com acaba.
Però
si, però si el que es diuen són els cameos que surten a la pel·lícula i el director s'emprenya, dius, hòstia...
després,
una cosa és que diguis, cosa... mira, pues la pel·lícula acaba d'aquesta manera que no t'esperes. Vale, t'ho compro.
Claro.
Però dir la gent que surt, perdó.
Bueno, i després, Darío, Ricard, jo no sé, Darío, si estàs d'acord, però a veure, i Ricard, Santiago Segura no ens necessita, val?
No.
No ens necessita el mitjans. Estem entrevistant-lo tots, sí, o quasi tots, però no ens necessita. És a dir, Torrente va a soles perquè és evident que és un fenomen, és una saga que connecta amb, una, amb un segment de la població que és concret i que...
Sí, però fixa't en el contrasentit, perquè és
no
el tio que, més, que millor es ven del país.
Sí, claro, però, no, però perquè
és a dir,
no ens
on
necessita...
es ven? En els mitjans.
Sí, exactament. No ens necessita, però després... i, diguem, ens rebutja i es queixa de que... Bueno, ell es queixa, per exemple, de que la indústria no el recolza, de que no els conviden, no el conviden... Mai està als Goya com a, diguem, com a nominat, pese a que és el més taquillero del cinema espanyol, etcètera, etcètera, que a mi això també em fa gràcia, és a dir, no, no podem confondre el número d'espectadors amb la qualitat d'una pel·lícula, perquè ahir ens n'anem ja, és a dir, acabaríem donant-li una estrella Michelin a fast food, no? Llavors, ell no ens necessita, però sí que quan nosaltres parlem, ell es queixa, no? Es queixa de tot, de si dius, de si no dius, de si el recolzes, de si no el recolzes. I passa una vegada més el que vol tot el món. Vol la pasta, el poder, la glòria i el prestigi. I jo, sabeu, companys, que això he dit mil vegades que no és possible o és possible en contades ocasions.
Jo,
és així, sí, és
totalment.
A dir, ja està. T'has forrat a missa peli, t'has forrat a missa saga, tot el món va a veure la teva pel·lícula, ha aconseguit un milió d'espectadors en un cap de setmana, 7 milions d'euros, ja estaria, Santiago. Dissans en pau.
Jo lamento perquè crec que el Santiago Segura, a banda de ser un tio molt intel·ligent, crec que és un tio molt talentós, jo lamento que... aquesta tendència que se li nota gens dissimuladament sobre fer coses que li donin molta pasta, perquè abans de Torrente, ja ho he dit moltes vegades, em sembla una castanya absoluta la sèrie aquesta de Padre no hay más que uno, em semblen pel·lícules,
bueno,
lamentables, i són pel·lícules que van massa la gent amb els pares i amb els nens. I això, crec que Santiago Segura té molt més talent per fer alguna cosa que dongui molts diners,
sí, sí,
però que tingui una miqueta més de qualitat.
Bueno, potser ara ho podrà fer a partir d'ara, no ho sé. Tampoc té pinta. És que no tenim més temps, però demà, Darío, ens acompanyaràs, que entrevistarem a Torrente. Mariola, tu no pots demà, no?
No, jo no puc, perquè me'n vaig en tren.
Ja li deixarem gravat el teu missatge.
Vaig cap a Barcelona.
En tot cas, queda pendents molts temes, perquè ens han quedat moltes coses per repassar, i ja ho farem.
Però és que fixa, és que Torrente...
Sí, és que Torrente...
És el que té.
Mariola Cubells, fins dissabte. Venga, a Barcelona. Una
abraçada. A veure aquesta microimitació...
No, una imitació.
Necessito la frase. Necessito la frase de Torrente.
No. Adéu, Mariola. Adéu, Darío.
Adéu.
Adéu.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Hola, a les Residències Vallesol t'acompanyem amb els millors professionals, programes i instal·lacions perquè seguim descobrint la vida. Oferim estades temporals i de recuperacions posthospitalàries perquè la teva tranquil·litat també compta. Disposem de 4 centres a Barcelona i també apartaments. Informa't al 900 24 24 25 o a vallesol.es.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó hasta 40%. 20% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches a un precio genial. Solo una semana, no la dejes pasar. Revo, revo, revolu, plus. La revolución, la de ocasión, plus.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'avi al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat. El matí de Catalunya Ràdio.
Bon dia, Ostrell.
Hola, Fel.
Hòstia, ei, m'acabo de donar una cosa.
Què ha passat?
Tal dia com avui, de l'any 1900, es va fundar l'Ajax d'Amsterdam, saps?
Sí, l'Ajax,
però és que
sí,
tal dia com avui, del 1919, sí, es va fundar el València, el club, sí, el club de futbol de València. I tal dia com avui, del 1932, es va fundar el Saragossa. Tu, hòstia, és un dia... Si vols fundar un club de futbol, ha de ser el dia d'avui, sí, eh? Avui ja tinc el dia fet, jo. Saps que cada
bon dia, bon dia.
Bon dia, bon dia. Bon dia,
què devia passar? Eh? Però que fa 100 anys, d'això, no?
Bueno, un en fa 126, l'altre en fa 105 i l'altre en fa 90 i pico. Però sempre el dia d'avui, eh? És curiós, la vida, eh? Quines coses que té. Sí. Us he deixat sense paraules, us he deixat.
No.
Sí, sí, sí. No, jo he quedat sense paraules fa un moment que he rebut una trucada estranyíssima. Estava
què
aquí esperant. Estava esperant per connectar i veig que em truca un telèfon que posava a Itàlia. I normalment no els agafo, però com que...
T'ha fet gràcia.
Estudio italià i això, i dic, aviam, encara que m'ofereixin alguna oferta en italià, doncs l'agafaré i parlarem una mica italià. Sí. I despenjo el telèfon i me diu un robot, me diu, ¿te faltan dientes o necesitas implantes? I he pensat, hòstia, no. No.
Això en italià o...?
No, m'ho ha dit en castellà. En castellà, ah? El telèfon venia d'Itàlia, deu ser un negoci, yeah, que tenen muntat uns espanyols, i a la centraleta, a no sé per què, la tenen a Itàlia, el robot aquest que truca és a Itàlia, jo què sé. Sí, però ho he trobat molt directe, trobo. Ni sí, un bon dia ni res.
Clar,
directament,
dius, bon dia,
eh? Bon te falten dientes... O necessites implantes?
A veure, que... són curiositats que... Jo tinc una pregunta, també, que m'ha passat avui. A quarts de vuit del dematí, l'atac de riure de l'Ostrell...
Sí.
No sé, no, què passava? Què passava, l'Ostrell?
Bueno, que el Cesc ha posat allà un esternut, sí, allà els sons del dia, no? I fa, sí, el trap, el no sé què i tal, sí, i llavors diu... I quan que arriba la primavera, venen les al·lèrgies, i fot un esternut. Achep! Ja m'ha obert el micròfon, saps? I llavors m'ha entrat un riure tonto. Això.
Sí, sí, no, no hi havia pas maneres de... No, jo, mira,
I
jo pensava que era...
Riure,
que era...
I després ja cosa de parlar de que si sí, les dones van al lavabo, no sé...
Sí, bé, sí, lavar els pets, sí, 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 ja... sí. No, jo pensava dir que Carles Elias li ha ensenyat una foto d'aquella Latifa i...
També,
i,
clar, també, tot...
I ha agafat,
sí,
per aquí.
Sí, perquè també hem parlat d'una Queen Tifa, no? La Queen Tifa avui feia anys. Jo no sabia qui era, sí, la Queen Tifa i... He vist una foto de la Queen Tifa i ja, vinga. Ja.
Jo avui, al dematí, m'he aixecat a arbust.
Sí, que us han passat coses.
Sí, avui sí, avui voltes. Avui...
Era primavera, amb, sí, un sol, ui, maco... Que
això ho comparteixo, com feixades.
Allà a la terrassa fer una mica de cafè. I va, sí, vinga, me'n vaig cap a Osona. Tu saps què és? A la que passes els quatre túnels que tenim de la selva, sí, sí, a Osona. Sí, sí, sí. Una, sí, boira... Que dius, que som l'hivern aquí encara. Però sí, si arbustis... I estem a 20 minuts, eh?
Sí, noi... També és curiós quan sents a la ràdio, perquè aquest dematí us escoltava Ostrell i anàveu dient, mira, torna la primavera i tal, i aquí hi havia un mar de boira, no ho pensava. No. Sí, sí, sí. Pas què diuen,
sí, sí. No, jo venia
que ets de Barcelona.
De l'altra banda, on t'haurien feixades i allà un sol, o un Pirineu nevat.
És que tenim un país tan ric que, clar, ara... és molt difícil fer una frase al temps.
No, arribes a casa d'en Peu i dius, moca, on
de... O perquè penses que som així, els osonencs som així, perquè tota la vida aquesta tortura, tota la vida vivint amb aquesta boira.
I quants dies seguits entrat pot arribar a durar això, veio?
Això, poder dos o tres. Calla. No, a Lleida és molt pitjor. Ara aquí a Osona ja no... Aquí abans sí, abans, però hi ha una teoria que és que des de que van fer l'eix transversal
totalment
i la boira se'n va pels túnels, diuen. Sí.
Quan he arribat, l'Arnau m'ha
dit... de parlar amb algun científic perquè a mi sempre m'ha semblat una teoria una mica estranya. Però...
No, jo me la crec. Sí, perquè a vegades ens arriba aquesta boira. Arbussis, que avall no n'hi havia hagut. No hi havia hagut mai de robar.
És pels túnels de l'eix transversal.
I entren pel túnel de l'eix. Llavors agafen el intermitent a l'esquerra i cap a baix, cap a Arbúcies.
Ho saps, veieu que teniu totes les fonts del país contaminades, aquí?
Sí, prou que ho sé, me cago en Déu. Ja fa anys i no ens en sortim d'això. Cada vegada més.
No us ho direu pas, això, eh?
No hauria de canviar molt la indústria alimentària d'aquest país perquè això canviés, però no obrim aquest debat perquè em tancaran a la presó.
Val.
Doncs no, tornem a... Si voleu, parlem de l'Àiax, del Saragossa i de València.
No. Sí. El Barça, avui, Fel, avui el Barça.
Avui el Barça, eh?
Ja, quina hora?
Avui és d'hora, avui és de... Crec que és a 3:15, pot ser? Sí, 3:15.
Massa d'hora.
No em va bé. No. A mi em va perfecte, 3:15.
Hòstia, perquè he d'anar a buscar la nena a ballar, 3:15, jo, no puc.
Bueno, que vingui sola, també, eh? També els 10.
Sí, arriba un dia que has de dir-li que vingui sola, sí.
Mare de Déu, de Vic a Muntanyola, si té 4 anys, pot anar a peu, mare de Déu.
Mare de Déu. Abans ve aquí anaven els nens.
S'han d'espavilar.
Clar, home, també és que els porteu un cotofluix ara a la canalla,
sí.
Eh?
Sí, una mica
espavili la nena.
Sí, que s'espavilin. Abans, amb 5 anys, ja escombraven el